al matí. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Un altre món és possible i volem començar una nova edició d'aquesta secció per donar veu als qui confien i treballen i s'esforcen per aconseguir-ho. La lluita contra les desigualtats i les injustícies socials al món i també a casa nostra és la seva prioritat i donant-los veu intentem aportar-hi el nostre granet de sorra. Avui posem sobre la taula el cas de la salut mental i per això en volem parlar amb en Daniel Díaz, psicòleg i coordinador de Gira de la Fundació Maïn. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
També ens acompanya en Jaume Marcet, que és vocal de la Junta Directiva de Salut Mental Sabadell. Bon dia i benvingut també al matí.
Bon dia, gràcies.
Expliqueu-nos, primer de tot, la feina que feu cadascuna de les vostres entitats en aquest àmbit.
Bueno, Fundació Maïn és una entitat d'acció social, el que es diu tercer sector, no? I històricament ja fa des de més de 25 anys treballa amb adolescents amb dificultats de conducta o escolars i bueno, gestionem el que es diu les UECs, que són unitats d'escolarització compartida on aquests nanos cursen l'escolaritat tot i que estan al seu institut de referència continua sent el mateix, no? I venim fent una tasca pues, molt d'inserció formatiu laboral i una miqueta pues, treballar amb aquests adolescents pues, perquè engeguin.
I quins són els reptes que trobeu o els esculls, no? Perquè aquests joves doncs engeguin.
Realment són bastants, perquè bueno, penso que lo important és fer un treball molt integral, no? Acompanyar els menors a nivell familiar, però també formatiu i acadèmic, i un dels reptes realment és la continuïtat quan acaben l'escolarització obligatòria. El repte una miqueta és la, bueno, la dificultat per trobar recursos, siguin laborals o formatius, una miqueta a mida i que tinguin en compte les dificultats d'aquests nanos, no? També és veritat que la crisi s'ha notat molt, perquè abans notàvem que era més factible la sortida quan, no? Quan el totxo funcionava, realment feien aquesta transició de manera molt més sintònica, no? Ara la cosa, la veritat, que està una miqueta més complicada.
O sigui que el seu futur és molt més incert, no? Amb la situació, amb el context actual, i això també té un impacte no només en la seva economia o la seva formació, sinó també en la seva salut mental.
Totalment, totalment. Tot i que és veritat que s'estan movent moltes coses, no? A nivell d'educació, d'ensenyament formatiu postobligatori, i s'estan engegant, i la veritat és que és esperançador també, però bueno, cal seguir treballant, no? Però bueno, està la coseta una miqueta mig-mig.
I Jaume, explica'ns, en el vostre cas,
bueno,
la tasca.
Jo, primer vull fer un preàmbul per explicar una cosa que resulta increïble a tothom que li dius, però que és una veritat inqüestionable, que és que els optimistes diuen que un de cada set persones és malalt mental. El pessimista diu un de cada quatre. O sigui, ara aquí som tres i potser n'hi ha algun que estigui malalt, jo, a lo millor jo. Però vull dir que quan som 5, 7, 10 persones, n'hi ha un, que sembla mateix, això no s'ho creu ningú, i n'hi ha un que té alguna cosa. Pot ser, per exemple, que hagi tingut depressió, que és una de les malalties mentals que, per sort, és de les que més bon pronòstic té i més es cura, però després altres com, jo què sé, l'esquizofrènia o els bipolars, totes aquestes històries, que es poden despertar a partir dels molts, en molts casos són a partir d'entre els 25 i els 50 anys hi ha el primer brot i és quan la gent es queda estupefacta i diu, cony, si aquesta persona era un tio, entre cometes, normal i ara de repent, pum, als 30 anys té un brot i passa a ser el que abans era un malalt mental, no? Bueno, dit això, que som un de cada set persones com a mínim, nosaltres, Salut Mental Sabadell, ens adrecem a entre 18 i 65 anys, intentem acollir els mentals per relacionar-los, socialitzar-los i posar-los a relacionar-los amb la societat, que no es quedin tancats, que és el que la majoria de la gent fa, que amaga els malalts mentals a casa perquè continua havent-hi l'estigma de que el malalt mental és un tio raro que s'ha d'amagar. Llavors, el que pretenem és posar-lo en societat, que es relacionin amb ells mateixos i amb el seu entorn, i per fer això el que fem són activitats de tota mena. Per exemple, doncs, ja que sé, fem cursos de cuina, fem cursos de... O sigui, fem futbol, hi ha un equip de... un grup de música rock, en fi, una sèrie d'activitats que els fan sentir com a persones normals i no com a marginats, que és el que pitjor li pot sentar a una persona, és sentir-se absolutament marginat.
Clar, això em sobta molt, no? Que encara hi hagi tot aquest tabú, tot aquest estigma, que continuem amagant aquestes malalties, no? Són doble víctimes, podríem dir, els malalts i les seves famílies. Per què? Què és el que està fallant? Perquè doncs continuem pensant que qui té problemes mentals no és vàlid.
Això és educació, educació i educació. A tots els nivells. Per exemple, hi ha un assassinat, un tio mata un altre i, bueno, en rellet a callejera. No passa res. Sí, no es menciona res. En alguns casos, que llavors diuen, és que, claro, era un enfermo mental. En algun cas, hi ha un malalt mental que està implicat. Però tenint en compte que un de cada set persones és un malalt mental, és normalíssim que cada set assassinats, un intervingui un malalt mental. Vull dir que no és... Però què passa? Que el malalt mental és el que abans, al segle XIX i mitjans del XX, es fotien al manicomi a Sant Boi i allà els deixaven tancadets, amagadets, que ningú sapigués que hi eren. I això ha canviat.
Arrosseguem molt l'estigma, no? I aquella imatge de perill, de por... Hi ha molta desconeixença. Si bé és cert que molta gent que pateix un trastorn mental o està en una situació de salut mental complexa, és veritat també que potser i ho identifica més a un tema d'identitat, no? Quan realment, doncs, no és així, no? L'enfermetat més somàtica, doncs, potser és més fàcil separar-la del jo, no? En canvi, la salut mental encara costa una miqueta més, no? I conjuntament amb aquest problema que hi ha desconeixença i molt estigma encara, jo crec que això dificulta molt poder-ho visualitzar, no?
I fins i tot hi ha molt més estigma segons amb quines malalties de salut mental, no?
Efectivament, efectivament. Dius, bueno, ara es parla molt, per exemple, del TDAH, del qual ell se n'encarrega, de TDAH, sí. Que són els que abans fot 50 anys eren els nanos inquiets, els gamberros, els no sé què. Ara són TDAH i ara se'ls intenta cuidar, reconduir, etcètera, etcètera.
Hi ha molt professional també que a vegades no entén, no? On comença i acaba un tema educatiu, per exemple, d'un trastorn mental, no? El que comentaves és molt habitual, no? Un nen amb dèficit d'atenció o hiperactivitat, no? Molt professional encara es pensa, doncs, que és només un tema de que és mal educat, no? O que és desafiant, no? I realment costa comprendre una miqueta, aprofundir una miqueta i ampliar les mires per comprendre què li està passant a la persona.
En aquest sentit, Daniel, no sé què és el que cal. Potser doncs, formar un professional concret o potser donar més formació a tots els professors de les aules per detectar, per fer prevenció, no? Per acompanyar doncs, aquests alumnes que tenen unes necessitats específiques.
Penso que amb el tema de salut mental cada cop hem d'anar més a un treball integral d'ampli espectre on tothom pugui estar inclòs i tothom pugui sumar.
la formació és molt positiva, però també és veritat que calen altres recursos, no? A les escoles, per exemple, la figura dels vetlladors, no? Dels psicopedagogs de l'EAP, d'inclús altres organismes, no? Que puguin donar suport, perquè la formació està molt bé, però també és veritat que molt professional, per exemple, a les escoles, necessiten poder-ho practicar, necessiten veure un model, no? Perquè no és el mateix donar unes pautes que després tu pugues fer realitzar amb una supervisió, no? Llavors, realment, cada cop més hem d'anar a un treball integral, no? On nanos puguin estar atesos a la salut mental, però també es puguin estar atesos a serveis socials o als recursos que calguin, per una banda tenir cobertura d'allò clínic, però per altra també la part social d'inserció, no? I és molt important. I aquí és veritat, ho comentàvem abans, que cada cop s'està fent més aquesta pinya, però queda camí encara.
Sí, sí. Bueno, el que també hem de dir, que la cosa ha evolucionat a positiu. Encara que els, diguem-ne, com sempre, ens hem de queixar dels recursos, perquè si no ens queixem dels recursos, de què ens hem de queixar, no? Però en moltes coses s'ha evolucionat. Per exemple, a nivell hospitalari, a l'Hospital del Taulí de Sabadell, per exemple, que és el que coneixem, els professionals estan compenetrats. El psiquiatre parla amb l'assistent social, amb la infermera, amb tots els que tracten a un malalt mental, i es posen d'acord i intenten aportar una línia única, que no sigui jo dic blanc, l'altre diu negre, cadascú fa la seva, i després el pacient està totalment desatès. No, jo ara crec que s'està fent, s'intenta fer bastant bé, i està millorant moltíssim en aquest aspecte. Després també hem de dir que hi ha des de fa uns anys ja una mena de programa experimental que consisteix en fer uns quants cursos per gent interessada o que són malalts mentals o familiars de malalts mentals o senzillament gent interessada, que et formen, i que fer aquesta formació deixa normalment a la gent que hi va, la deixa estupefacta de la realitat tan diferent que és la malaltia mental de lo que un està acostumat a sentir, a veure, o lo que la majoria de la gent creu que és una malaltia mental, que és un paio que està, que sí, fot a l'imbècil o el boig i tal, i no és així, no? Cursos d'aquests, n'hi ha un, per exemple, King, que imparteix al Taulí professionals, psiquiatres, psicòlegs, infermers, que dura durant, em sembla, són 15 o 16 sessions, 2 o 3 hores, i són realment esplèndids, perquè et donen una visió de la malaltia mental que fins a aquell moment no l'havies tingut, que has vist coses d'aquí, coses d'allà, però això és donat per professionals amb un sentit realment fabulós, amb unes, que aprens realment molt. Després hi ha un altre tipus de cursos que es diu Prospect, que són unes sessions en una setmana es fa tot, que van el mateix, o familiars, o usuaris, o el que sigui, i parlen entre ells dels seus problemes, el qual fa que s'ajudin els uns als altres. Perquè el pitjor que li pot passar a un malalt mental o al familiar d'un malalt mental és sentir-se sol, aïllat, no saber que hi ha molta altra gent que està en el seu cas i que pot parlar perfectament dels seus problemes amb la gent que té els mateixos problemes que ell. Perquè el que no fa un normalment és parlar amb l'altra gent, amb gent que no té, que no sap que tingui problemes mentals, no se'n parla d'això. El problema és meu, no l'ha de compartir ningú més, perquè, clar, quedo malament perquè tinc un fill que està fotut. Pues això es va superant mitjançant cursos d'aquests, relacionant gent que està afectada del mateix problema.
Totalment. Si qualsevol persona ja, si no es pot desenvolupar com a persona a la seva societat, contribuir, pues clar, amb persones amb problemes de salut mental, pues es multiplica aquest efecte, no? Sí, sí. I penso que és molt important donar veu a tots aquests projectes, perquè penso que a vegades no són visibles, no? Hi ha molts cursos, molts tallers de pares, molts professionals, inclús serveis socials cada cop estar més al tanto del tema de problemes de salut mental per poder derivar entitats, no? Inclús que no sigui de la red pública, no? I tot això penso que és molt important, com comentes, donar veu i que la gent pugui optar, no?
Uh-huh. Crear tota aquesta xarxa, no? Per acompanyar el malalt que no se senti sol, uh-huh, i també a les famílies.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, les famílies són, ho passen tan malament com els malalts, perquè la vida, depèn de la gravetat de la malaltia, pot tenir episodis crítics que posa tothom de punta i que realment és dur. El fet de poder compartir amb altra gent que està en la teva situació, en fi, t'allibera d'una sèrie de tensions increïbles. Aleshores, hi ha, per exemple, una altra de les coses que s'ha format des de fa uns anys és una cosa que es diu GAM, que són grups d'ajuda mútua. Aquests grups d'ajuda mútua són gent que tenen el mateix problema. D'això n'hi ha, últimament els psicòlegs d'això en parlen molt, de lo que vulguis. Hi ha grups d'ajuda mútua de gent, per exemple, de familiars de malalts mentals. Hi ha grups d'ajuda mútua de usuaris, o sigui, de malalts mentals. Hi ha grups d'ajuda mútua de, jo què sé, de pares amb fills amb càncer, o de gent que té càncer, de, jo què sé.
O sigui,
que i aquests grups d'ajuda realment van bé perquè un deixa de sentir-se sol, en el sentit que va a un lloc on hi ha gent que té el mateix problema que ell, i que això fa que un se senti acompanyat i d'alguna manera es tranquil·litzi i faci veure que el seu món no és l'única, o sigui, que no és l'únic el món que té una desgràcia, diguem.
Clar, compartir, no?, aquestes, exactament, dificultats, exactament, aquests problemes i veure, no?, emmirallar-se amb altres casos, que això també, doncs,
ens acompanya, t'empatitzes i també augmenta molt la capacitat d'afrontament, no? Aquelles persones que a vegades estan en la disjuntiva de fer alguna cosa o no, és un procés molt important perquè encoratja la persona, no? Que comentaves, no estic sol, hi ha sortida, puc fer, puc anar aquí, puc anar a tal persona, i encoratja molt de cara a veure amb forces de poder enfrontar-ho, perquè un altre dels problemes que hi ha és la sensació de no estar encoratjats a veure el final del túnel, no? Mm. I a vegades necessiten aquest acompanyament quan estan estancats o a l'inici, no? Perquè moltes vegades no veuen la sortida ni pensen que pugui haver, no? Llavors és molt important poder encoratjar i acompanyar, no? Amb aquestes transicions és molt, molt, molt important.
Sí, i amb els GAMs, amb els grups d'ajuda mútua, el que hi ha és, per exemple, jo tinc un problema i no l'he sabut mai enfrontar. Un altre té el mateix problema i aquell ha optat per una solució imaginativa que dius, hòstia, igual això funciona. I llavors, com que tens un món al davant que no saps com enfocar-lo, si algú t'indica una possible sortida, jo puc fer això o puc fer allò, jo he fet això i m'ha anat bé, o l'altre ha fet allò i li ha anat bé, que pot ser que funcioni o no funcioni, però que són sortides que fins ara no tenies, perquè estaves sol com la una. Quan t'impliques en grups d'aquest tipus, deixes d'estar aïllat i comences a formar part d'una societat amb la que som tots, que, repeteixo, vull tornar-ho a dir, un de cada set està fotut.
Sí, clar, les xifres són molt contundents en aquest sentit. Cal més consciència, cal més implicació, cal més recursos, cal més formació, més prevenció. Expliqueu-nos quins són els projectes així més destacats que esteu, doncs, impulsant ara mateix en aquest àmbit.
Nosaltres des de la Fundació Maïn, a part del que us comentava, no?, el tema de les UECs amb nanos amb, bueno, dificultats de conducta i tot plegat, tenim un altre recurs ja des de fa temps, que de fet ara hi ha un conveni interdepartamental entre ensenyament i salut, on hi ha nanos adolescents ja amb trastorn mental més greu, no?, que ara, doncs, tot l'aspecte d'esquizofrènia i d'altres, no? I aquí és on hi ha molts esforços, no?, dels departaments, doncs, per tirar endavant això i a veure si es pogués ampliar o de més, no? També nosaltres concretament també treballem amb l'Hora Social de la Caixa, que destina serveis en forma de teràpia i de més, i la veritat és que està tenint un impacte prou important aquí a Sabadell, no? I després també Fundació Maïn treballa amb el SOC a nivell d'inserció formatiu laboral, que a vegades serveix molt, perquè comentava que de la transició entre la formació obligatòria i la postobligatòria, perquè són nanos el que parlaven, que cal acompanyar-los perquè si no moltes vegades ells o les famílies no ho sabrien trobar o no s'encoratjarien a fer el pas, no? I aquest pas és molt, molt, molt important.
És una edat complicada, difícil, ja, sí. No? D'entrada, qualsevol adolescent. Sí.
Per això dic que les famílies quan veuen que tenen oportunitats i de més, solen aprofitar-ho. Llavors cal fer molta difusió i molta educació en aquest aspecte, no? I bueno, pues cada cop hi ha més recursos, el que passa que és el que deies, que cal demanar més perquè també està tot bastant saturadet, no?
Nosaltres el principal problema que tenim és com ocupar els nostres usuaris. Ocupar-los amb alguna cosa que se sentin útils i que els doni algun benefici, sigui no necessàriament econòmic, perquè molts dels nostres usuaris estan jubilats per llarga malaltia i representa que legalment no poden treballar. Però, esclar, el treball, o sigui, el tenir una obligació ajuda a que una persona se centri. I l'estar despendolat sense saber què fotre ni tenir un pla de vida concret no ajuda gens a millorar amb la malaltia. El que millor va és tenir unes obligacions que complir. I això, que comença sent pels nostres usuaris, que són gent difícil, que no estan acostumats a no sé què, pues això, el tenir un horari, el tenir un objectiu que fer, unes responsabilitats, ajuda moltíssim. I estem amb això. Aviam, què fem, què podem fer per que tinguin unes responsabilitats i unes feines que els donguin alguna sortida que no sigui la de contemplar la vida des d'una cadira com està Quirots.
Clar, això és molt important, motivar-los, no? Empoderar-los en la mesura que sigui possible, fins i tot doncs això, no? Intentar incorporar doncs a aquestes persones en el món laboral.
Això és el que voldríem. Això és el que voldríem. I és difícil, primer, per les característiques dels nostres usuaris, que la majoria d'ells fer una feina de 8 hores és impossible. Això, comencem per aquí. No poden de cap de les maneres. Però el que sí que podrien és pues, fer feines de 3-4 hores que no tenen per què ser remunerades. Tenen que ser feines que els donin responsabilitat. Que ja hi ha alguns programes que fan això, però que no estan dirigits als nostres clients, per dir-ho entre cometes, que són gent que està o que ha estat realment fotuda, que ja està, diguem-ne, jubilada per la seva per llarga malaltia i que teòricament no poden fer cap mena de feina legalment. Això és una trava horrible que no sabem com orillar-la, què podem fer per passar per sobre de les traves legals perquè puguin treballar i fer alguna coseta, sí, que en puguin treure algun profit, i sobretot el profit personal de que estan fent una tasca, que tenen unes responsabilitats i unes obligacions, que dic, insisteixo, és el més important per un malalt, que se centri, és tenir una rutina, cada dia haig de fer això, i això i això, i una responsabilitat, i que si no ho fas, pues hi ha conseqüències negatives no per tu, per la teva societat, pel que t'envolta. Això realment ajudaria moltíssim.
Així com si no estan a disposició de poder treballar, sí que és important trobar un nivell d'activitat, no? Pensem que els trastorns mentals cursen amb una alteració de la neuroquímica del cervell, no? I és el que comentaves, quan més inactiu estàs, més risc de no poder sortir del pou. Llavors, és molt important també trobar activitats planteres per ells, no? Que puguin, si no poden estar pues, per treballar i tot, almenys donar opcions de que puguin fer activitats, que hem de reactivar tot aquest estat general, no? I això és molt, molt, molt important. I calen, aquí sí que és veritat que calen recursos a nivell de tot arreu, no? Clar, implicar els barris, les ciutats i poder ofertar tot això, perquè ens hem d'apropar. Sí, hem d'apropar i activar.
Ah, per acabar, perquè se'ns acaba el temps, tot i que parlaríem hores i hores, què hem de fer com a societat? Quin consell ens donaríeu vosaltres?
Jo diria,
la salut mental,
diria que el primer, conscienciar-se de que som un cada set, com a mínim, si no és un cada quatre. Vale? Un cada set. Això és un mogollon de gent. Aquí a Sabadell, si som 200.000, ens tocarien 30.000 persones, com a poc. Llavors dius, això és una bestiesa, això és una animalada. Doncs hi ha 30.000 persones realment que estan fotudes. Això hem de ser conscients tots. Si som conscients de que existeix un problema, llavors podem afrontar-lo. Si amaguem el problema o dissimulem, o el que està malalt no vol dir-ho perquè té por, pitjor per ell, perquè quan menys publicitat tinguem, pitjor anirà tot.
Jo també comentaria, estic totalment d'acord, i també entendre que la salut mental no és una cosa externa a l'ésser humà, no? Una cosa són els trastorns mentals ben tipificats, que diríem psiquiàtrics, no? I tal, però el tema de la salut mental és una cosa de tots, i més avui en dia amb aquest ritme vertiginós que portem, i que hi ha un risc de que tots puguem passar en algun moment una situació de salut mental compromesa. Jo penso que això és molt important també per desestigmatitzar, no? El tema de que la salut mental és algú pues, que està fora del dia a dia i que és algo perillós, i perdre la por, no? Perquè el patiment existeix en l'ésser humà des de sempre, no? Igual que l'alegria i la felicitat. I penso que és molt important això, la formació i la proximitat, i la proximitat i l'oferta, i crec que és el camí. Mm-hmm. Estem en ello, però queda camí per recórrer encara.
I doncs a aprendre, no? També a acceptar determinades situacions i fins i tot, no sé si hi ha algunes pautes a l'hora de detectar també, perquè potser hi ha algun oient que ens escolta i...
Detectar un malalt mental? Bueno, aviam. Jo què sé. El que realment està greu es detecta ràpidament, perquè té un brot i ràpidament es detecta, però... D'altra manera, escolta'm, qualsevol pot estar, jo què sé, la depressió, per exemple, que és una de les més allances, triga. La gent triga en reconèixer que potser estarà malament i potser hauria d'anar al psiquiatre. Hosti, anar al psiquiatre, que malament, no, el psiquiatre, és que estic malament del cap.
Què em diran?
I quan realment la depressió, que és una malaltia normalíssima, jo diria que és de les que més incidència té al món, ja ves que et dic, però que és una malaltia que avui en dia, per sort, es cura. És a dir, té un tractament i en un període relativament curt pots superar la depressió. Hi ha molta gent que no se'n dona compte que té una depressió i està fotut, i està amargat, i està... I el que té és una depressió, que si es mediqués, sortiria. I això... La depressió sí que és que hauria de ser més detectable. Si tu veus una persona que abans era... relativament alegre i ara està sempre trista, és que té una depressió. I la depressió no vol dir, no és cap malaltia que sigui un dolent, és que no hi ha cap malaltia que sigui dolenta. Hi ha malalties, i punto. Malalties dolentes no n'hi ha. Però jo què sé, a mi em fa mal el dit, doncs és una malaltia tan greu com que tinc un càncer de pròstata o el que sigui. Vull dir, és una malaltia. I el que un ha de fer és intentar posar-hi remei. I la depressió, per exemple, doncs és la que millor remei té. Dic que n'hi ha molts que segur que tenen depressió i que ni se n'enteren perquè els hi fa por reconèixer anar al psiquiatre. Altres coses ja són altres malalties, però vull dir, sobretot la depressió és la que més hauria d'estar ben tractada.
Jo crec que és molt important entendre això, que s'ha de poder identificar el grau de patiment, sobretot jo crec que un dels símptomes és quan patim, sigui pel que sigui, després ja cadascú diu que és això o l'altre, no? però ser molt, molt sincer amb un mateix de quan estàs patint, de quan la cosa, no? És bastant assídua, i després tenir molt clar que no és un tema ni de culpa ni un tema de la teva pròpia identitat, que és el que comentaves. La vida ens porta per molts camins i de vegades, bueno, ens trobem en una situació complexa a nivell de salut mental,
però no ha de ser cap estigma ni té a veure amb un mateix. Les persones són molt més coses que un problema, no? I això ho hem de tenir molt clar.
Doncs amb aquest missatge també positiu posem punt i final a aquesta taula del tercer sector, aquesta secció Un altre món és possible, que cada dimecres demostrem que amb implicació, amb recursos i amb voluntat es pot aconseguir. Moltíssimes gràcies a tots dos. Bona setmana.
Moltes gràcies.